Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 19 de juny de 2024. Iniciem 3 hores de ràdio des d'ara fins les 12 menys 2 minutets i en nom de tot l'equip, que ja sabeu que està desplegat per Sant Sadurní, Olèrdola i Sant Jaume dels Domenys, us saludem des de Vilafranca, Marc Pujol i Sílvia Delgado. I un cop fetes les presentacions, anem a explicar què hi trobareu aquest dimecres, què podreu escoltar. Un tastet. D'aquí uns instants saludem el Víctor Cornejo, que ens porta de vinyes i vins en uns minuts. Resolem la incògnita de què farem avui, de quins vins o de quines vinyes parlarem. Així ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites habituals amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquest primer flaix informatiu del matí. Darrere del flaix, entitats, i avui a les portes de la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta ens acompanyaran un parell d'integrants del grup de joves de Sant Pere per parlar de l'activitat que hi haurà aquesta Festa Major Petita i de la seva implicació en l'activitat del municipi. Us agrada la fruita dolça? Sou fans del préssec del Penedès? Segur que sí, perquè hi ha ben poca gent a qui no li agradi i ja ha començat la campanya, una campanya que comença molt millor que la de l'any passat, després d'aquestes pluges del maig, amb uns préssecs boníssims i que fan bona torna. Avui en parlarem d'aquesta campanya 2024 del préssec del Penedès amb un parell de productors i membres de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. A partir de les 10:06 ens acompanyarà Jordi Esteve, de família Esteve Ràfols, Josep Torrents, de Torrents Vinyes Fruits i president de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, i la tècnica de l'ADB, Lisa Martínez. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat, parem aquests 5 minuts, cedim els micros als companys dels serveis informatius, escoltem atentament què hi passa als nostres municipis i seguim. És dimecres i seguim amb un imperdible de meitat de setmana a la tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar de Sant Joan, faran revetlla, mengen coca, la reguen amb escumós, sí o no, els agraden els petards, com han canviat les revetlles, tot això ens ho diran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Torna a Vilafranca aquest principis de juliol, un bàsic. Els juliols de la UB, de la Universitat de Barcelona, amb un nou curs a Vinzeum del 8 al 12 de juliol. Us el presentarem. Explicarem què hi faran, per si us voleu inscriure, encara hi ha temps, amb el seu coordinador, el Joan Cuscó, i la Cecília Gené, de Vinzeum. A 11:45, tercera i última cita, amb l'actualitat alt i baix penedesenca, en aquest darrer flash que escoltarem atentament abans d'entomar la recta final. I com que és dimecres, la recta final es diu Agenda al Detall i són un parell de propostes d'aquesta setmana o de cap de setmana que us expliquem amb els seus protagonistes. D'una banda, anirem a les cabanyes per conèixer com rebran la flama del Canigó i com encaren l'activitat estiuenca. Parlarem amb el Jonathan Moreno, el tècnic de cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes. I de l'altra, parlarem de recursos i de l'acte LGTBIQ+, de demà a Vilafranca i, de més, que n'hi haurà arreu del Penedès amb la regidora d'Igualtat sadurninenca, Laia Albiol, i la tècnica, Gemma Girona. Així transcorrerà a través de les zones de les diferents emissores aquest Penedès en xarxa d'avui 19 de juny.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Víctor Cornejo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui què seran? Vinyes, paisatge o vins?
Doncs ara, mira, farem vins.
Sí? Després, avui toca vins?
Sí, després d'uns programes doncs, que hem parlat de coses molt generals i molt de vinya i molt de paisatge, molt de patrimoni, avui anem a parlar de vins, que crec que ja toca, no? I a més ara, no? Inici d'estiu, d'aquestes calors, no? Cap a on anirem? Hauria estat molt fàcil haver fet un programa sobre vins frescos de l'estiu, no? O recomanar-vos escumosos per Sant Joan, no? Però no, ha anat una cosa més, una mica més complicada. L'hem complicat una mica. O anem a parlar de vins negres d'estiu.
M'encanta. No és fàcil, la proposta.
No és fàcil perquè, en realitat, i és una cosa que jo sempre he estat molt defensor, de per què no vins negres? Hi ha molta gent, i això em passa molt, i m'ha passat molt en tastos, en maridatges, no? En el qual hi ha gent que, clar, aquí, terra de vins blancs, no? Terra d'escumosos, no? En el moment de dir, ostres, a mi aquell vi blanc no m'acaba d'agradar, just que tot amb vi negre, no? Sobretot em passa també amb persones una mica més tradicionals, no?
I masculines, potser encara hi ha l'etiqueta aquella.
Mira, doncs, perquè m'ha passat, últimament m'ha passat amb una senyora, no?
Allò,
és que jo soc de vins negres.
Que caiguin aquests
tàpics. Clar, jo soc de vins negres, i clar, fent un maridatge, que sabeu que jo em dedico, doncs, a fer maridatges amb formatge, i que tenim aquesta tradició, que el formatge va amb vi negre i proven vins blancs.
Un altre tòpic.
Ai, no, vull vi negre, no? Sí, vull vi negre. I va venir la idea, dic, no, però és que aquest vi que tastaràs és especial, a més, per tastar-ho, no?, amb formatges o per tastar-ho a l'estiu, no? I llavors ella diu, i llavors després la coletilla, diguéssim que després em deia, fins i tot a l'estiu. No? Com si fos una raresa. No és raresa al final, perquè hi ha, però el que passa que hi ha vins que són més adients que d'altres per tastar-los a l'estiu. Vale?
Per tant, recomanarem vins negres
això mateix,
aptes per l'estiu.
Això mateix.
Que sabem que els estius actuals, Víctor, són durs.
Són durillos, són durillos.
Puja el termòmetre.
Per això puja el termòmetre. Jo crec que la primera cosa que hem de dir, i jo crec que ens hem de treure d'estigmatitzacions, el vi negre pot anar en fred. Sí. Vale? Ho reivindiquem. Sí, pot anar en fred.
A l'estiu o tot l'any?
També, a tot l'any. Però l'estiu, precisament, si ens ve de gust un vi més fresc, més fred, no? No tinguem por a posar-lo a la nevera, no tinguem por a posar-lo a dins de la glaçonera. I, evidentment, amb aquests estius tan tòrrids que estan tenint, doncs al final ho hem de fer així. No podem. Això del negre en temperatura ambient ja s'ha acabat. I s'acaba també a les nostres contrades, a la nostra climatologia.
I amb el canvi climàtic. Clar,
o sigui, no podem estar a l'agost, doncs allò, ei, el vi negre, temperatura ambient, perquè la temperatura ambient és sopa.
Invevible.
Per tant, fins i tot hi ha una norma, vale, que sempre l'hem fet servir moltes vegades, que és aquesta norma dels 20 minuts, vale, a la qual el vi negre el col·loquem 20 minuts a la nevera abans de servir-lo. Vale? Equilibrem una miqueta aquestes temperatures, a no ser que el tinguis en un espai fresc, tinguis el teu celler, tinguis el teu espai en el qual pugui estar al voltant d'això, dels 14-15 graus.
La norma continua sent vigent,
Sí, aquesta continua sent vigent, però jo mai he dit... O sigui, tampoc em nego a que diguis, ei, que el vi negre el guardo a la nevera tot el matí perquè me'l prendré per dinar, vale? O sigui, al final no passa res, no? Ara bé, quins vins negres refredarem, no?
No tots serveixen.
Aquí està la cosa, aquí està
aquí
la cosa.
Aquí necessitem la veu experta.
Clar, aquí diguéssim que llavors hem de deixar-nos guiar una miqueta, primer per la intuïció i després, per una altra banda, el que volem fer, no? Que, per què servirà aquest vi negre? Si és per acompanyar un àpat, no? Un àpat normal d'estiu, també, o fins i tot sopars, doncs anem a alguna cosa fresca, vale? A Catalunya hem fet molt bons vins frescos i vins joves. Jo primer començaria amb l'anyada. Vale? Aquests vins frescos ja podem anar directament als vins del 2023. Vale? Els vins que acaben de sortir. Vale? Vins que no han tingut un pas per bota, vale? Per exemple, no? Són vins que, o que han tingut un pas molt, molt, molt mínim per bota, però ja últimament ja no se li dona, perquè al final no són vins que siguin per la criança, sinó que són per consumir d'anyada. I per tant, aquests seran més frescos, tindran més fruita, vale? No tindran un color tan pujat, no? I no seran tan pesats. Vale? Ja comencem, diguéssim, ja amb aquesta part. Per tant, seran més amables. Vale? Més amables des del punt de vista de que ens volem, diguéssim, acompanyar amb un àpat molt més lleuger.
M'agrada ja, no? Aquesta adjectivació dels
sí,
experts.
No,
no. Vins amables.
Amables, amables. És allò de, va, vinga, que no ens xoqui
sí,
amb,
sí.
Amb una amanida, que no ens xoqui amb una bichisuat.
Encara
que no sigui... A veure, jo no em prendria una bichisuat amb vi negre, però igualment, però si t'agrada el vi negre, doncs per què
però
no?
Però es podria...
No? Es podria perfectament. Primer, l'anyada. Busquem, doncs, anyades curtes, 22, 23. Ara ja han sortit els 23, no? I que ara a l'estiu ja els tenim disponibles. Després, mirem també les varietats. Vale? Hi ha varietats ja més avesades, sobretot aquelles més tradicionals o aquelles a les quals doncs, tenim... aquesta imatge, i si hi ha també una miqueta ja, diguem-ho així, una mica més del passat, no? Els Cabernet Sauvignons, no? El Merlot, que requereixen d'una criança perquè siguin més bons. Vale? Quina és la cosa aquí clau que també va relacionat amb la temperatura? És que si pugem, si la temperatura és molt freda, no el vi perd el gust. Vale? No podem tastar gran, o sigui, no se t'acudeixi fer-ho amb un vi de Sicília, no? O amb un bon vi del Priorat, no? Que al final dius, ostres,
clar,
gastar-te 300 euros en una ampolla i deixar-la a la nevera, no, això no. Però anirem, doncs, això a vins en els quals doncs, tenim també un equilibri entre frescor i fruita, i això ho realçarà, vale? Varietats, doncs, que vagin cap aquí,
sí,
doncs poden ser...
Sí, varietats ens has d'ajudar.
Sí, mira, jo aniria, mira, un de cap, que a més va fa poc que vam tastar, un trapat de la Conca de Barberà. Els trapats de la Conca de Barberà, vale, encara que d'on dius, potser tenen un toquet d'astringència, o sigui que raspen una miqueta, no? Les versions joves del trapat són molt aptes per això. Vale? Són molt aptes per tenir un vi lleuger, un vi que el puguem refredar una miqueta, vale? I que a més es vagi escalfant a la copa de mica en mica i que ens doni també aquest acompanyament també molt xulo. Vale? Després, si voleu alguna cosa més dolcenca, potser una miqueta d'intensitat, doncs anem a les garnatxes. Però potser no optaria per una garnatxa del Priorat, això no. Vale? O potser vale, una garnatxa a terra alta,
clar,
però d'aquells...
Aquí hi ha dos variables.
Clar, és això, no només varietat, sinó d'on ve, d'on ve. I això, doncs fixeu-vos, apostaria per la nostra terra, apostaria pel Penedès.
Una garnatxa penedesenca.
Sí, sí, que aquests descobriments últims, no, garnatxa, o carinyenes penedesenques, que estan donant ara últimament doncs, molt bons resultats a la seva versió més jove, a la versió de l'anyada. Així com, diguéssim, la part, diguéssim, de l'ull de llebre ja s'ha perdut una miqueta, no? I l'ull de llebre, sabem que l'hem de treballar una miqueta més perquè sigui, doncs, això, el vi amable que ha de ser, no? En el cas de la garnatxa ja és vi amable d'entrada, okay? Perquè té un toc molt afruitat, vale? Ens entra molt bé, vale? I sent fresquet, doncs al final també ens dirà, ens entra massa bé de vegades, és això, no? Tant la garnatxa com la carinyena, sobretot a la nostra terra. Ara, últimament, s'està fent també molt totes les zones més fresques del Penedès, que és on trobem també garnatxes que són més interessants i que s'allunyen una mica del perfil de les garnatxes de Terra Alta, d'Empordà o del Priorat, que estan sortint i uns elaboradors que són molt sensibles a això, a fer un vi que sigui amable i que és per tot l'any. Des dels vins que poden sortir les capçaleres del riu Foix, vale? Per tant, de nord de l'Alt Penedès, fins i tot els vins del Massís del Garraf, no? En el qual ens estem adonant tant carinyenes i garnatxes que estan, a més de la sostenibilitat d'aquestes varietats, que possiblement seran les que ens rescataran en un futur, vale? Alguna vegada parlàvem sobre aquestes varietats.
Són més resistents. Això,
són més resistents, també, diguéssim, s'han adaptat durant segles a qualsevol canvi climàtic de la zona, no? I que justament en terres pobres, no? Al final acaba donant també una frescor i una fruita bastant, bastant xula i que no se'ns en va de grau després i se'ns fa un vi pesat, sinó que en la versió jove conserva la fruita i la frescor, vale? I se'ns aniria cap aquí.
L'anyada última és clau, eh? Estic
sí,
veient.
Jo crec que sí, jo crec que sí. A més, té a veure molt en com estan canviant les coses que s'estan fent des de celler. els cellers estan apostant també per aquestes, per aquest tipus, diguéssim, de pràctiques o de mètodes, no? o de perfils de vi que siguin més així, més amables. I, de fet, això fa que posicioni, de fet, la nostra zona també com una zona de vins joves, molt bons, no? O sigui, al final, vins negres joves i que, a més, estan bons, no? Això fa, doncs, que al final puguem, diguéssim, triar d'aquestes zones vins que al final no ens donaran aquesta part pesada, vale? I que, per tant, pugui ser molt més bevible, diguéssim, també des del punt de vista fred. Vale?
Fins ara tenim dues variables.
Sí.
L'anyada,
sí.
Hem d'apostar per vins negres que
això
acaben
mateix.
De sortir, 2023,
sí, això mateix, preferiblement.
I l'altra variable que ens dones és la varietat. I mitja variable, no n'hi ha prou amb varietat, sinó també zona, eh?
Ah, això mateix.
Un trepat de Conca de Barberà, una garnatxa, una carinyena penedesenca.
Això mateix.
Què més?
Això ens... al final t'acabes inspirant també una miqueta en què fan també en altres països vinícoles, en el qual el vi també forma part molt de la gastronomia, no? I, per exemple, els vins joves francesos, no? Les garnatxes joves, o el gamé, no? O sigui, varietats que són així com molt amables, són les que perduren durant tot l'any, no? Dius, no és un vi només per una època de l'any, sinó que pot ser per altres variables, per altres moments. L'altra, aquesta potser sóc una mica radical amb
aviam,
això.
Aviam.
Diguéssim, no, diguéssim, no dubtem en fer servir un bon vi per la sangria. D'acord?
Anatema, què ens estàs dient ara?
Ara estic aquí.
T'expulsarem del Penedès.
Directament.
Un bon vi per la sangria.
A veure, un bon vi, em refereixo, no ens gastem molts diners, ens gastem més de 20 euros, diguéssim, en una sangria. Però si busquem, per exemple, una d'aquestes garnatxes joves, que ja tenen un toc dolcenc, que tenen un toc afruitat, no? Potser no fa falta la sangria posar-li tant de refresc i tant de sucre. Entens? Ja tenim una feina feta.
Ah, vols una sangria més...
Clar, Coca-Cola. A veure, anem una miqueta més sofisticats, evidentment. Us estic dient aquí que barregis Fanta amb Coca-Cola.
Sangria, una mica rotllo còctel.
Això mateix, llavors, anem una miqueta, doncs, jo us anava a dir la sangria, anava a dir còctels, i anava a dir, doncs, combinar-ho amb altres coses, altres, diguéssim, combinacions des de sucs de fruita, des de fruites a dins, des de... No tenir por a ficar-li un gel, vale? Aquí estic sent bastant provocador amb
una
aquest
mica,
tema.
Una mica.
Però jo crec
no sé
que...
serà quan marxis.
Però no ho hem d'obviar. Cada vi té el seu moment, com hem dit sempre, i en aquest cas, doncs, tampoc no tenir por a fer aquestes combinacions. Aquí no estem fent apologia del calimocho, que quedi ben clar. Que al final
no és,
sí, és un sacrilegi segons quines vegades. De vegades ens refresca un vi. Tampoc no tinguem por. Entens? O sigui, ens refresca un vi. Escolta, mira, aquest vi ara, en aquests moments, tal com està, no em ve de tot de gust. Ai, per què no... Trec aquest suc de taronja, o li col·loco dins uns talls de préssec, que després en parlareu, no? Si talls de préssec del Penedès, no? I el col·loqueu a dins i feu un mini còctel que li donarà un toc diferent, un toc d'acidesa i frescor, i un parell de glaçons, i ens entrarà molt millor, no?
Un parell de glaçons.
Sí, el famós tinto de verano, per què no,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I de vegades sempre optem per col·locar el vi més barat, el vi més dolent, el d'abric, no? Amb això, i dius, i per això necessites tant de sucre. Potser hi ha vins que estan en la gamma intermitja, en la gamma que no t'estic dient que es gastem això 20 euros, el que deia abans, Vale, vinga, va, 5-6, no? En gastem amb l'ampolla i alguna d'aquestes copetes, vale, que fa servir l'ampolla pugui ser, doncs, per combinar-la amb glaçons o amb una mica de soda, no? Amb una mica de sifó, fins i tot, eh? O sigui, en realitat, hem de ser una mica atrevits i juganers.
Millores la qualitat del que estàs bevent.
Clar, i al final el que volem és refrescar-nos. Vale? Volem refrescar-nos. Hi haurà que li agradarà aquest vinet a temperatura ambient, llavors allò ja és la sopa seva, i ja és cosa d'ell, no? Però després, la resta, doncs jo crec que no ens hem de diguéssim, d'arronsar o de fustigar,
no?
Per fer això. Més que res, perquè tot forma part de la cultura del vi. Introduir el vi en còctels, els escumosos també en còctels, no? També tot això, al final perllonguem aquesta cultura del vi, i que persones que possiblement el vi sol no els hi acaba de fer el pes, aquesta és una manera d'introduir-se en el món del vi.
Ah, buscant clients.
Aquí estem, o sigui, no estàvem allò dient, fent la radicalitat per ser radicals, sinó que en realitat té tot un objectiu, al final perllonguem aquest patrimoni, i que, per exemple, o persones més joves, o persones que són més de, això de de combinats, eh? O persones que van més cap a una altra banda, i tasta això, no? De fet, moltes vegades allò de la nostrada sangria, la nostrada sangria dels estius de joves, no? Estàvem alimentant aquesta cultura del vi. Ens estàvem prenent el vi d'una altra manera.
I del
germen. Sí, ens estàvem prenent el vi d'una altra manera i al final dius, ostres, sí, vale, ara ja no m'agrada amb sucs i amb gel, vaig a veure com és, no? Però ja hem acostumat al paladar al que és el vi, no? Ho estem veient molt, això, de la gent jove que se'n va cap a una altra banda, no? Se'n va molt cap al dolç. Vale? I, per tant...
Els ais, ho peten.
Per exemple, no? D'això. I també, perquè també són cultures d'altres països que no han tingut cap por a fer aquest tipus de barreja i han retornat cap aquí o s'estan rebotant cap aquí, no?
Aquí són més puretes.
Clar, és aquesta la cosa, no? Però jo crec que hi ha moments per ser puretes i moments per què no, vale? Sí, per tant, jo crec que ara que estem a nits de revetlla, eh? Agafem allà, doncs, una bona... un bon cabàs, eh? Una bona olla, no? I comencem a barrejar i posem un vi que vagi adient, no? Tenim tant vins blancs com vins negres. Però els negres, per fer un tinto de verano, no tinguem por, no tinguem por. Passarà millor i això, prendrem vi, no? Que al final també és un dels objectius també finals, no?
I una pregunta, abans deies, així fent broma, no em prendré una vichyssoise amb vi negre, però posats a maridar aquests vins negres d'estiu... com casen millor.
Sí, doncs mira, jo crec que sempre hem de buscar l'afinitat, vale? I moltes vegades amb vins que, per exemple, vins negres que poden tenir una miqueta d'astringència, una miqueta d'acidesa, no? que farà doncs, que siguin una mica més vius, doncs combinar-los amb aquest tipus de producte una mica més àcids, eh? Aquestes cremes àcides o cremes que li hem ficat una mica de vinagre, vale? O cremes que tenen aquest tipus de frescor, doncs ho combinarem doncs, amb aquests vins, vale? Que també tenen un toquet d'acidesa i contrarrestarem. I llavors el vi també, diguéssim, retornarà, diguéssim, a la seva fruita i tot plegat. O sigui, tot no és descabellat la vichyssoise amb un vi negre, no? I jo crec que també, tant la vi negra com... o sigui, hi ha vegades que sabeu que es pot ficar un rajolí de vi negre en un gazpacho, per exemple.
Ah, sí, no ho havia sentit mai.
Doncs mira, en lloc de vinagre, o sí. Posar vinagre, en una quantitat potser no tan alta, i una mitja copeta de vinagre. Vale?
Home, això no és un rajolí, blanc.
Bueno, però un gazpacho, diguéssim, si fas l'olla per tota la família.
No?
Si fas quantitat i fas uns quants litres, no?
I utilitzaríem un vinagre d'aquests joves.
D'aquests joves, frescos, vale? Que també ens aniria bé, no? I de vegades amb el gazpacho fa falta corregir una miqueta de sucre. Doncs no caldrà, vale? Perquè tindrem aquesta part de sucre que ve del vi, no? Al final són també d'anar buscant
que
aquestes combinacions. Al final, bueno, això són proves que he fet jo, eh?
Sí, sí. Ja
a mi m'han funcionat i ja està, i van perfectes, no? Jo crec que igualment és anar buscant tot això i introduir al final tots aquests temes dins de també la gastronomia i de nostra part cuinera, no?, culinària, per fer-ho més global, també, tot plegat. No?
I treure'ns una mica les manies de sobre.
Això mateix.
Experimentar.
Això mateix. En el cas de, tornant, no?, el tema també que ens ocupava avui, no?, el tema dels vinegres de la zona, jo crec que hi ha unes noves tongades de productors. Ara deixa'm tornar una altra vegada al que vam començar, els vins naturals. No? Hi ha uns vins naturals, precisament, possiblement, d'aquella zona més càlida o que té uns vins tradicionalment més càlids, que abans dèiem, ai, no anem a... no? Potser un Terra Alta no en faria, no?, de Garnatxa. Però una Garnatxa Terra Alta d'un productor de vins naturals sí que és d'aquest perfil. Vale? I ja ens n'anem a una que és de més salvatge. Però igualment, això, 20 minutets a la nevera, vale? Fem, diguéssim, tot aquest ritual una miqueta perquè entri millor. Al final és poder no deixar de beure vi, vale? Durant tot l'any, que és l'objectiu.
Moltes gràcies, Víctor Cornejo, i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Creixen les demandes de joves que s'adrecen al CIAX per treballar fora. Durant el 2020 i 2021, amb la pandèmia de la Covid-19, els indicadors de mobilitat internacional van baixar perquè les fronteres estaven tancades, però amb la reactivació del servei de manera presencial i l'obertura de fronteres, l'assessoria de mobilitat va tornar amb molta més força, amb indicadors més alts que la prepandèmia. Els perfils de joves que tenen el CIAX són diversos i hi ha molta demanda de mobilitat internacional entre els menors d'edat, que és quan l'oferta és més escassa per temes legals. A partir d'aquí hi ha projectes de tota mena i el que creix enguany són les demandes laborals. En el cas de demanda d'assessoria laboral a l'estranger, el que fan des del CIAX és, sobretot, informar els joves en temes de permisos i visats i també els ajuden a buscar feina depenent de la seva formació i interessos. Des del CIAX, Irene Fernández destaca que el CIAX també tenen en marxa moltes altres ofertes de mobilitat internacional. L'Escola Vilamar de Calafell tindrà finalment la seva pròpia cuina al curs 2024-2025. L'adquisició i muntatge d'un mòdul de cuina prefabricat està en licitació i la previsió és que les obres es facin durant l'estiu, coincidint amb les vacances escolars. D'aquesta forma es completa la dotació de serveis bàsics del centre i es dona resposta a una llarga reivindicació de la comunitat educativa. La inversió és de 135.000 euros i l'assumeix l'Ajuntament. Segons el calendari anunciat pel consistori, el juliol es faran els moviments de terres i la construcció dels fonaments, i a l'agost la instal·lació del mòdul. Tot estarà a punt per l'inici del curs, a principis de setembre. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona l'estudi històric de definició i valoració dels elements patrimonials de l'ermita Fortí. L'ermita Fortí de Sant Quintí, un edifici singular que s'aixeca al turó del cementiri municipal, comença a revelar els seus secrets. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament un estudi històric que defineix i valora els seus elements patrimonials, aportant llum a un passat fascinant, marcat per la devoció religiosa i els conflictes bèl·lics. L'ermita, originàriament una capella erigida en agraïment per la fi de la plaga de llagosta de 1687, va ser reaprofitada com a fortí durant la Primera i Segona Guerra Carlina. D'aquesta època conserven els murs perimetrals, sense coberta, que tanquen el fossar del cementiri pel costat nord. La seva declaració com a bé cultural d'interès nacional per part del govern espanyol al 1949 protegeix el seu valor històric i arquitectònic. Divendres a la nit, al local Rosent Montaner tenia lloc l'acte d'entrega de trofeus de la 15a edició del Torneig Obert d'Escacs de Vilafranca, disputat al mateix equipament de Sant Miquel d'Olèrdola sota l'organització del Club d'Escacs Vilafranca i la col·laboració de la societat La Lleialtat i també de l'Ajuntament. L'acte de lliurament de divendres comptava amb la presència de l'alcaldessa Fina Mascaró i servia per cloure un torneig desenvolupat al llarg de 8 jornades. En la classificació general guanyava el torneig Dani Moreno, del Sant Boi. El segon classificat ha estat Daniel Romero, del Castelldefels, i el tercer, Marçal Gómez, del Vilafranca. En quarta posició es classificava el Pere Toledano, també del Vilafranca, i en cinquena posició, Òscar Prats, del Sant Boi.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 9:15. Un cop al mes ens agrada donar veu i escoltar les entitats del Penedès, un dels principals motors de molts municipis. En aquesta ocasió, el Raimon de Cara conversa des de Canal 20 amb el grup de joves de Sant Pere Molanta. Ens trobem a les portes de la Festa Major Petita de Sant Pere i ens explicaran els actes que tindran lloc i coneixerem una mica més l'entitat i la implicació del jovent al municipi.
A la secció d'entitats avui toca parlar amb representants d'una de les entitats amb més dinamisme dins del municipi d'Olèrdola, en concret el poble de Sant Pere Molant. Ens referim al grup de joves i conversem amb dos germans que formen part del nucli ben actiu d'aquest grup de joves, en Carles Soler. Què tal? Molt bon dia, Carles.
Bon dia.
I l'Adrià Soler. Què tal, Adrià?
Bon dia.
Parlarem de la història, del funcionament, de què fa el grup de joves, però si us sembla més a tocar de calendari, ens hem de referir a una celebració que heu assumit en bona part, la festa major petita, que ja escalfa motors, té tots els preparatius en dansa i se celebrarà el cap de setmana de la setmana que ve, però cal tenir en compte coses per aquesta mateixa setmana. Qui ens ho explica?
Jo seré l'encarregat de posar-vos al dia.
Doncs la festa major, que seria pel cap de setmana, comentàvem, de la setmana que ve, del divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30, amb coses vinculades a la celebració de la Revetlla de Sant Pere, sempre una mica hi havia aquesta festa?
Sí, sempre hi ha sigut, però ja sempre s'ha fet una mica de festa, allargant un, dos dies, i s'ha mantingut en aquests tres dies.
Fins a arribar a avui, amb l'assumpció de la responsabilitat de tirar endavant el grup de joves, però esteu acompanyats.
Sí, totalment, sempre.
Amb altres entitats.
Sí, és tot. Al final ja som una família, ja tots fem tot.
Entre d'altres, el Molanta, que juga un paper actiu en aquesta celebració.
Sí, al celebrar els seus 60 anys, doncs van dir, hòstia, ens agradaria fer alguna cosa per aquesta festa major petita, i ens vam reunir. I al final faran unes portes obertes el divendres 28 al camp de futbol.
De fet, és el primer acte, aquestes portes obertes s'organitza el club de futbol parroquial Sant Pere Molanta, aquest és el nom del club del poble. 7:45 el divendres, i després hi haurà una caminada nocturna a les 10.
Sí, una caminada nocturna és el primer cop que fem una caminada nocturna. Ja l'any passat, per la festa del Mos, va ser, crec que vam fer una caminada, però ja va ser per la tarda. I aquest any hem decidit fer una per la nit, que si està més fresquet.
L'activitat del divendres i després dissabte. Aquí cal retenir que les propostes del dissabte necessiten d'inscripció prèvia.
Efectivament, necessiten d'inscripció prèvia, al qual es necessiten tiquets que es poden comprar als punts, tant a la Fleca Fontanals, la Posada, Carles Calton i Perruqueria Elisabet. Tant del tast com del sopar.
Que és la primera proposta del dissabte, el tast. Tast de productes i vins, a les 12 del migdia.
Sí, l'any passat ja vam portar aquestes de Caram, que ho van fer molt bé i va agradar molt, i aquest any hem tornat a repetir.
Les places són limitades, per tant, qui ho desitgi ho ha d'aprofitar aquests dies.
Ha d'anar ja, perquè són pocs tiquets els que queden disponibles.
Al centre cívic, ara. Això pel migdia, i a la nit, a les 9, aquest sopar popular, a la fresca.
Sí, en aquest cas a la plaça Busquina, com l'any passat, aquest any, com que hi ha tot això de futbol, doncs serà molta més gent, però no hi ha cap problema. Es pot confirmar que a la plaça Busquina hi ha espai de sobres per a tota la gent que vulgui venir.
Tot un reclam d'una banda, més d'un reclam, hi ha molts, el fet de trobar-se i de compartir un espai amb veïns i veïnes del poble ja és un reclam suficient, però hi ha més incentius, perquè estem parlant del sopar d'aniversari del Sant Pere Molanta, del 60 aniversari del Sant Pere Molanta, i que qui serveix el sopar és la Posada.
Sempre, càrrec de la Posada, que els agraïm molt la seva col·laboració, com cada any.
Per 18 euros?
Per 18 euros.
Doncs són aquelles dues activitats, insistim, que cal la inscripció prèvia. Es fan el dissabte, la setmana que ve, dia 29, però la inscripció s'ha de fer aquesta setmana com a màxim fins al dissabte. Per això hem volgut subratllar-ho en aquesta entrevista, fent aquest apunt de la festa major petita amb la programació que continua el diumenge.
El diumenge, al matí, a sobre de les 10, a la sala Societat Principal Unió farem un matinal de cinema. Les pel·lícules encara estan a concretar, però ja a mesura que s'acosti la data ja les anunciarem. Mentre que ja arribada la tarda, a 7:45 farem l'últim acte, que són uns inflables, els quals es faran a la pista de l'escola de Sant Pere.
Això són les activitats, insistim, de la festa major petita. Una de les coses que assumeix el grup de joves, entre d'altres, Carles, perquè al llarg d'aquests anys heu anat especialitzant-vos, no sé si podíem dir-ho així, en assumir bona part del cicle festiu del poble de Sant Pere Molant, en diferents moments, però us heu especialitzat i, de fet, perquè ho feu molt bé.
Sí, especialitzat i perquè ens ha tocat també. Fins al 2014 només fèiem això, actes puntuals dins la Festa Major i fora d'ella també, i el 2014 va ser quan es va decidir que fins llavors, bueno, els últims anys els havia, la Festa Major l'havia organitzat l'Ajuntament i es va voler, doncs, provar, en aquest cas, d'intentar organitzar tota la Festa Major només al grup de joves. Va funcionar, va sortir bé, llavors allò, bueno, ho vam seguir els següents anys, fins a l'any 2017, i el 2018, aprofitant ja que la societat ja havia aconseguit doncs, una nova junta i que tingués, bueno, doncs això, doncs molt més, una mica més de capacitat a l'hora de tenir mans, doncs llavors ja va passar a una coorganització de la Festa Major, tant els joves com la societat.
Perquè ens situem una mica en els inicis. Com va néixer el grup de joves?
Doncs el grup de joves va néixer l'any 2001. Si més no, ho va fer de manera oficial el 2001, perquè ja feia anys que els joves del poble més o menys ja s'organitzaven per fer actes. Si més no, per exemple, el torneig de futbol sala, que és un dels actes que sempre fem, doncs ja feia molts anys que es feia, però al final era una organització bastant informal que es feia, bueno, ràpida. I l'any 2001 doncs es va decidir que per certes activitats ja es necessitava una mica d'un emparament legal, i llavors es va decidir, doncs, crear una entitat, ja que fins llavors les activitats que estaven dedicades amb els joves les realitzaven directament des de la mateixa societat, i en aquest cas els membres més joves de dins de la societat s'encarregaven d'aquests actes, i llavors va ser els anys 2000-2001 quan el grup que en aquell llavors formaven, doncs, la gent més jove de la societat, doncs, va decidir, doncs, no separar-se, sinó formar un grup, en aquest cas el grup de joves, per poder fer ells més activitats de les que realitzaven.
De fet, si hem de destacar una proposta de les que heu consolidat al llarg d'aquesta trajectòria de fundació com a mínim formal des del 2001, segurament se'ns vindria al cap a tothom, gairebé a tothom, l'empalmada o la nit jove de la Festa Major.
Exacte, és l'acte que sempre s'ha organitzat i que ens porta sempre més il·lusió de fer. També en la línia de moltes altres entitats juvenils de tota la comarca, que són, també s'encarreguen d'organitzar totes aquestes activitats de nit joves a qualsevol poble, pràcticament. I Sant Pere no és una excepció, i en aquest cas, doncs, nosaltres també ho hem fet. I ja portem molts anys, ja gairebé més de 20 anys o inclús més, organitzant aquesta activitat, i esperem que duri, adaptant-se, això sí, cada any, doncs, a les noves, ja sigui normatives o, diguem, situacions que es puguin donar, també en el context, no, de la comarca, però, doncs, sempre intentarem, doncs, realitzar-la.
Cada cop és més complicat una festa d'aquest tipus.
Complicat, i hi han coses que s'han de tenir més en compte, vull dir, bàsicament.
De seguretat.
Principalment també de seguretat. Jo quan vaig entrar al grup de joves no n'hi havia de seguretat a l'empalmada, i fins que, bueno, va ocórrer un petit incident un any, llavors es va valorar de portar-ne, i des d'aquell any, crec que va ser el 2018, 2019, des d'aquell any, doncs, ja se n'ha tingut, que això no ha evitat que hi hagin alguns altres problemes, però que és una garantia de que les coses no vagin a més.
Un dels interessos de la gent jove és aquest aspecte lúdic, però abarca d'altres preocupacions, necessitats, interessos, l'edat juvenil, l'edat jove. No els tracteu massa, vosaltres, no? Us centreu molt en l'aspecte de lleure, de festa, però d'altres que tenen a veure, doncs, amb la condició de ser jove, no els toqueu massa.
Bueno, o si més no els toquem tant a l'hora de fer actes, perquè igualment tots els membres que formem part del grup de joves, ja sigui a l'estiu o al llarg de l'any, quedem igualment, i encara que no sigui per organitzar actes, doncs muntem les nostres festes, vull dir, quedem per prendre alguna cosa, fem alguna sortida de tant en tant, que així també, diguem, doncs, es fa una mica de cohesió de grup, i a més ens avenim pràcticament, ben, tots, no, tots, ens avenim tots, i per tant, doncs, també és una activitat que va molt més enllà que no pas les d'organitzar actes com a tals, en aquest cas pel poble.
Des de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquests darrers mesos, hi ha hagut la voluntat de promoure i dinamitzar espais joves. Hi ha un en concret, com a mínim una trobada que es fixa a la setmana, els divendres a Sant Pere Molanta. Quina relació hi ha amb el grup de joves? Quin vincle pot haver en, aquesta dinamització dels espais joves?
Doncs, bueno, va començar... Això ja venia de l'any passat, crec, del servei de jove. I en aquest cas, doncs, bueno, això és veritat que la gent que ha estat allà al servei jove ha anat canviant. Crec que ja porten 3 o 4 canvis. Tot i així, doncs, bueno, ells organitzen activitats. Llavors, el que sempre ens demanen a nosaltres és que, doncs, els hi fem promoció a través de xarxes. En aquest sentit, no ens han demanat mai, en aquest cas, aspectes logístics o que els ajudem en alguna cosa, de moment, vull dir, tot queda per fer. I això, i en aquest cas, doncs, ells estan, en un moment, aquestes activitats del Servei Jove es realitzen allà al Gatzara, on, curiosament, nosaltres també sovintegem d'aquell espai i a vegades també ens veiem per allà.
I com us organitzeu? Com s'organitza el grup de joves?
Bueno, en principi hi ha una junta directiva, president, vicepresident, tresorer i
secretari.
Secretari, en aquest cas. I bueno, ells formen això com si fos el nucli dur i s'encarreguen més de la gestió del dia a dia. I llavors després, a l'hora de prendre decisions, doncs llavors es fan reunions, sempre que es pot, i amb el màxim de gent que es pugui, perquè sí que som bastants membres del grup de joves, gairebé més de 20 membres, però el que passa és que hi ha molta gent que, bueno, el ser jove, doncs està estudiant encara, i molts d'aquests estudiants estudien fora i passen, doncs, bona part de la setmana fora, i diguem, no poden venir a les reunions, i d'altra gent que sí que està al grup de joves però que té altres responsabilitats en altres entitats, sigui del poble o d'altres llocs, i que realment ells fan més de suport que no pas d'estar-hi el dia a dia. I per tant, doncs això, sempre que intentem fer reunions que vingui el màxim de gent, no sempre es pot aconseguir, i llavors allà, doncs, això, prenem les decisions i això. I ens intentem reunir periòdicament, ja sigui un cop cada mes o mes i mig, més o menys, i a mesura que s'acosta l'estiu, doncs, s'incrementa la freqüència de reunions, bàsicament per això, perquè totes les activitats les fem ja de cara a l'estiu.
I ja relleu sovintejat a les juntes, es va renovant de manera periòdica.
La idea és que sí. Jo en aquest cas he estat a la Junta des de l'any 2018 i aquest últim any ja em van dir d'aguantar un any més, en aquest cas va ser el 2023, però ja aquest 2024 ja es va decidir, doncs, fer una renovació ja total de la Junta, ja hi havia candidats i en aquest cas, doncs, de moment el relleu, doncs, pinta bé. I ja es coneix perfectament com funciona el grup de joves.
Un grup de joves que inclou joves de gairebé preadolescents en alguns casos, no?
A veure, intentem que no entrin gaire aviat per no cremar-se. Això sí que si volen venir, doncs poden venir, però normalment és a partir dels 16 anys aproximadament, és a dir, quan acaben ja quart d'ESO, ja comencen batxillerat. I llavors, doncs, la durada, doncs, és fins que un vulgui. Normalment abans dels 30 anys ja diguem, ja has fet un pas al costat.
És que un vulgui amb un límit d'edat.
Sí, bueno, en principi el límit d'edat són 30 anys, però realment hi ha membres exjoves que moltes activitats també venen per allà i ens ajuden.
L'Adrià és membre de l'actual Junta, el Carles ho ha comentat ara, doncs, ha format part de la Junta fins fa pocs mesos. Què us porta a implicar-vos d'aquesta manera en la primera línia d'una entitat, en aquest cas el grup de joves? Què us va motivar a formar-ne part d'aquesta manera, amb aquesta intensitat?
Bueno, es buscava relleu i sempre s'intenta agafar que aquest relleu no sigui acabat d'entrar, sinó que ja porti cert bagatge. Clar, jo vaig entrar el 2019, pot ser?
19.
Sí, el 2019. I, doncs, i clar, jo ja entrava dintre d'aquest espectre de tens suficient bagatge, si vols, pots optar com a membre de la Junta de Núcli Dur. i aquí estic.
A la Junta, en el cas del Carles, que et va portar a primer estar participant activament al grup de joves i després a encapçalar-lo
sí.
durant molt de temps.
Bueno, jo sempre sabia quines activitats feia el grup de joves, sobretot havia participat al torneig de futbol sala, i llavors em van vindre a buscar directament i em van proposar si volia formar part del grup de joves. A mi amb l'Albert Montaner ens van anar a buscar junts i vam dir que sí. Tampoc no sabíem on ens posàvem perquè tampoc no coneixien gaire l'entitat, però com dic, va ser una decisió encertada.
Fa uns mesos ho comentàvem amb la nova junta de circumstàncies una mica que es va crear de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta, doncs els seus objectius i un dels propòsits és vincular la gent que formeu part del grup de joves més amb la societat per poder garantir en un futur, ells en tenien no massa llunyà, la renovació de la pròpia junta, vaja, doncs que una mica fóssiu la pedrera perquè encapçaléssiu l'entitat, aquesta és una mica la idea.
Sí, 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 vull dir, és la idea que ja sempre ha mig funcionat en aquest sentit a Sant Pere. Sense anar més lluny, vull dir, com he dit, el grup de joves va sortir de dins de la pròpia societat. I sí, bueno, la relació és bona amb l'entitat, amb la societat, i tard o d'hora, doncs, sí, a bona part del grup de joves doncs, ens tocarà assumir després càrrecs a la societat, que és una entitat doncs, històrica, aquest any fa 100 anys, i també és una mica bastant un orgull, no?, doncs, formar part d'ella. El que passa és que hi ha hagut doncs, alguns períodes que hi ha hagut un impàs de gent que era massa jove per entrar a la societat i que encara estava, doncs, tenia càrrecs càrrecs directament al grup de joves i diguem, compaginar les dues coses doncs es feia pràcticament impossible. Llavors, intentem que s'allargui una miqueta això de l'edat de que els joves puguem estar al grup de joves i després ja a partir dels 30 potser comencem ja a entrar a la societat. Bàsicament per compaginar les dues entitats i que una entitat no tregui pes a l'altra.
Olèrdola és un municipi a més d'un poble i també amb nuclis dispersos, urbanitzacions. Com és la relació amb els joves de les altres Olèrdoles, dels altres pobles d'Olèrdola? I amb les seves entitats, perquè hi ha entitats constituïdes, en algun cas, com el cas, per exemple, del poble de Moja.
Sí, sí. La relació amb altres joves és a vegades de relació personal, però vull dir que els coneixes ja sigui del municipi o que has anat junt amb l'institut. I llavors ja, pel que fa a més entitats, com que només hi ha un altre grup de joves, que és el de Moja, és amb l'únic que tenim relació. A vegades també ens hauríem de comunicar millor les coses, no és cap queixa, eh? Passa que...
Bueno, que de vegades fa falta una miqueta de comunicació, perquè de vegades uns pensem que, ui, mira, aquests faran això d'aquestes dates, però potser no ho fan en aquestes dates, i nosaltres assumint que ho faran en aquestes dates, i al final pot ser que es solapi i ja llavors haguem de fer canvis.
Sí, o sigui, el més normal és que hi hagi comunicació, però a vegades ens ha passat això, que sobretot pel tema del torneig de futbol sala, que intentem, que ja es fan dos tornejos de futbol sala que no coincideixin a la mateixa setmana, i llavors doncs, s'ha de triar doncs, qui s'adapta a qui.
I aquest 2024 passarà això? Coincidirà?
No, hem intentat que no. Llavors, en aquest cas, els joves de Moja, ells realitzen el torneig de futbol sala més o menys adaptant-se a les dates que ja tenen de festa major, i en aquest sentit nosaltres aquest any ens hem adaptat a ells, a les seves dates, i ho farem una setmana abans.
Dins el mes de juliol, això sí?
Sí, això dins el mes de juliol.
Primer un torneig i després un altre.
Sí.
Hem parlat d'això de festes, de torneigs, de competicions, però sí que hi va haver alguns anys que el grup de joves de Sant Pere Molanta participava en la recollida solidària de les ampolles buides de cava, la campanya de l'ampolla. Éreu també, vaja, feia una aportació molt significativa i molt, molt treballada. Anàveu masia per masia, porta per porta.
Sí, sí, és de les primeres activitats que es van fer des del grup de joves. Ja portava molts anys realitzant-se, gairebé més de... quan es va deixar de fer, crec que va ser el 2021, portava gairebé 40 anys realitzant-se, i sí, amb la col·laboració de no només el grup de joves, sinó també d'altres persones del poble, doncs ja sigui amb mans, directament ajudant-nos o facilitant-nos, en aquest cas, furgonetes o similars, doncs anar recollint doncs, totes les ampolles i fer tot el recorregut, no només del poble, sinó també de masies, i bueno, era una aventura.
Doncs ens hem volgut avui apropar aquesta aventura del grup de joves, de les seves funcions, dels seus continguts, de les seves activitats, a través d'aquesta entrevista amb tots els seus integrants, en Carles i l'Adrià Soler. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquesta finestra que obrim per donar veu a les entitats. Gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera.
Igualment.
Vinga, adeu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Màgia i jo sóc feliç.